Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10, informa Judit Caselles. El Parc Natural de Montserrat està tancat per l'alt risc d'incendi, per la calor, el vent i els mesos acumulats sense pluja. Una situació que fora de l'estiu feia 10 anys que no es veia des del 2013. El parc està tancat des d'aquesta passada mitjanit i durant tot el cap de setmana. La mesura afecta els 4 municipis que es troben a la zona, és a dir, Marganell, El Bruc, Collbató i Monistrol de Montserrat. És una mostra més de la situació límit en què es troba Catalunya. Això mentre el govern i els partits polítics seguiran treballant per buscar un acord per la sequera després que la cimera de l'aigua hagi acabat sense acord. No s'han posat d'acord en el punt sobre el règim sancionador de consum excessiu d'aigua. Junts per Catalunya ha demanat una moratòria de l'aplicació de les sancions, mentre que el PSC ha demanat derogar-les. De fet, el PSC ha rebutjat l'acord per les discrepàncies amb el govern sobre les sancions als ajuntaments. Des del govern atribueixen aquesta manca d'acord al bloqueig per l'electoralisme d'alguns partits. Així ho ha expressat la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta.
Malauradament, avui no hi ha acord perquè hi ha hagut partits que així ho han bloquejat, per tacticisme i per electoralisme, perquè han avantposat interessos particulars al sentit de país.
Des de la CUP acusen el PSC i Junts per Catalunya d'actuar amb tacticisme, mentre que els comuns els acusen de fer xantatge. Són Eulàlia Reguant, diputada del Parlament per la CUP, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
Hem viscut una tarda de pur tacticisme electoral a les portes de les municipals, amb una voluntat clara de mostrar la debilitat del govern i el que és greu, sense cap voluntat ni interès, de debatre sobre unes mesures transformadores.
Hem constatat novament una pinça entre Junts per Catalunya i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Una pinça del PSC i de Junts per posar per davant els interessos electoralistes als interessos de país.
Per la seva banda, Junts per Catalunya ha acusat el govern i el PSC de pensar més en el partit que en el país. I on cremen forces a Oviedo, Astúries, que demana ser declarada zona catastròfica per al centenar d'incendis sense precedents. El govern de la comunitat creu que els focs són intencionats. Ja s'han hagut d'evacuar gairebé 400 persones. La Fiscalia ha obert una investigació per veure si es tracta de piròmans. Més notícies. Les cambres de comerç de Sabadell i Terrassa denuncien l'incompliment del termini per a la signatura de l'acord per a la redacció dels projectes de la Ronda Nord dels sistemes urbans a Castellà, Sabadell i Terrassa i insten el govern a complir la infraestructura. En un comunicat, les cambres asseguren ser coneixedores de l'oposició d'Esquerra a aquesta infraestructura i valoren la manca d'interès del territori com a molt perjudicial per avançar la seva execució. Per això insten el conseller Juli Fernández per a complir sense demora els compromisos del govern. Es tracta del traçat del quart cinturó que ha d'enllaçar les tres localitats i que va entrar a la negociació per a l'acord dels pressupostos entre el govern i el PSC. Per altra banda, l'Observatori Metropolità de Papallones ha permès detectar papallones singulars o en regressió als parcs de l'àrea metropolitana de Barcelona. És el resultat del quart informe fet a partir de l'anàlisi fet per un equip de 67 persones voluntàries durant 4 anys. Les papallones són típiques d'hàbitats naturals i als espais urbans n'hi ha poques. Això comporta temps i insistència per trobar-ne, cosa que fa pensar que és probable que se'n trobin de noves en els propers anys. Els resultats també mostren com els parcs amb prats florits mantenen poblacions de papallones a uns nivells similars a les formacions herbàcies naturalitzades que hi ha al voltant dels parcs. I a Barcelona se celebra l'edició 41 del Còmic Barcelona, fira de referència del sector del còmic amb molt de públic jove. Centenars de nens i adolescents visiten la fira de Montjuïc. A més dels còmics, també triomfen els tallers d'il·lustració i les zones dedicades a la Nintendo, on s'organitzen partides de videojocs originals d'aquesta companyia que pertanyen a franquícies tan populars com poden ser Mario o Pokémon. Els Mossos d'Esquadra han trobat un vehicle que circulava 185 km per hora, un tram limitat a 90 en el marc d'un control de velocitat muntat al quilòmetre 80 de la carretera C-13 en terme municipal de Castell de Mur, al Pallars Jussà. En la identificació del conductor, els agents han comprovat que no té carnet de conduir.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat. Amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, feliç dissabte, Plusvàlua Dones, com esteu? Nosaltres felices, contentes, encantades de començar aquest mes d'abril i aquesta Setmana Santa. Justament demà serà Diumenge de Rams, o sigui, hi ha inauguració total de la Setmana Santa. I com sempre, què és el que pretenem aquí al Plusvàlua Dones, que ja portem aquests llargs 7 anys? Doncs bé, portar llum, portar informació i ajudar en tots aquells dubtes que teniu. Per això fa un temps que ens esteu demanant tot el tema de què és el que passa amb la llei del sí és sí. I heu vist que mai hem volgut entrar d'una forma directa fins que tot no estigués completament sentat, de la mateixa manera que amb els successos que estan passant darrerament de violacions entre menors. I veieu que canviem el lèxic, tal com han demanat Nacions Unides i el Parlament Europeu. Entre menors. Avui, aquí, al Plusvàlua Dones, en parlem. Doncs per parlar-ne ens acompanya Olga Ortiz, advocada titulada El lideratge femení. Precisament, Olga Ortiz va ser de la primera promoció de persones titulades en lideratge femení. És advocada a nivell civil, a nivell penal, és el que ella exerceix. Sabeu que sempre està al peu del canó i forma part de l'Observatori de Drets Civils del Parlament de Catalunya. Olga Ortiz, bon dia, molt benvinguda.
Bueno, bon dia, Mireia, bon dia als oients i demà, feliç dia de Diumenge de Rams.
Totalment, i tant que sí. Feliç dia de diumenge de Rams. Al seu costat l'acompanyaran Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, Noelia Rebón, advocada especialitzada en bullying i ciberbullying, i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, representant de les persones discapacitades i Instagramer influencer positiva. Com sempre, l'espai de benestar de la mà d'Irene Pons i l'espai de moda, imatge personal amb Amparo Tamayo. Olga, ja ho veus, déu-n'hi-do el que ens han anat fent arribar els oients, les oients aquests darrers mesos.
Doncs és una llei que, clar, si no et dediques al camp de l'advocacia, el que fas és escoltar moltes opinions i no saber realment què ha passat. Tot i així, no totes les juristes o els juristes tenim la mateixa opinió sobre aquesta llei, òbviament.
Clar, una cosa és l'opinió, veritat, i l'altra, la realitat. Perquè realment, més enllà del sí, del que està passant entre els menors o no, el tema principal, perquè tothom se situï, és la modificació del codi penal o la possible modificació davant dels diversos successos que estan passant. Així que, Olga...
Clar, sobre la modificació del codi penal parlarem de la llei orgànica 1022, que és la llei de garantia integral per la llibertat sexual, que és la que ha fet més rebombori avui en dia, encara que va haver-hi altres que també van fer rebomboris, però el que ens afecta aquí com a dones és la modificació del codi penal en quant a les agressions sexuals. Perquè ens entenem, què ha fet aquesta llei? Teníem abans, amb l'antic codi penal, dos tipus penals, que era l'abús sexual,
sí,
amb o sense penetració, i l'agressió sexual amb o sense penetració, que tenia com a punt determinant la violència. El que ha fet positiu aquesta llei, perquè no tot és negatiu, perquè al final se'ns ven com una llei que va contra les dones, no. Hi ha coses en aquest contingut que van a favor de les dones. En primer lloc, s'ha inclòs en aquesta reforma l'assetjament al carrer, és a dir, aquell assetjament que pateixen dones que passegen pel carrer i són assetjades per un grup d'homes o per un home. Això crec que es tenia que introduir, perquè des d'aquí al programa hem dit moltes vegades que una dona que passa pel carrer ha de tenir la llibertat de passar com vulgui, en el moment que vulgui, i sense tenir por, i vestida com li dongui la gana.
Absolutament correcte. És que quan has dit que ja hi ha controlat aquest tema, doncs anava a dir, per fi, veritat, Olga, clar, aquestes passes endavant tan necessàries i que portem tant de temps demanant.
Una altra cosa important d'aquesta reforma és el reenviament d'imatges. Abans només es penalitzava la persona que reenviava, ara sí, també es penalitza, ojo, cuidao, com dius tu, els que reenvien i reenvien.
Sí, senyora.
És a dir, abans els que reenviaven un vídeo que íntim, que una persona per odi o per venjança, el que l'Anna coneix com a porno venjança, no?
Sí.
S'enviava, els que reenviaven semblava que no estava tipificat. Uh-huh. Ara sí, es tipifica amb aquesta llei.
Aquesta llei és la llei que tu ens deies de llibertat sexual.
La 10/22, la llei sí o sí.
Sí.
Són les coses que ha modificat aquesta llei, que ha inclòs dintre de la tipologia i del marc punitiu, que abans no estava, o estava reinterpretada per als jutges. Ara ho deixa més clar, que tant és culpable el que envia com el que reenvia, que reenvia. Una altra cosa que ha creat la llei és un centre de crisis 24 hores,
sí,
que la idea és que estigui a totes les províncies d'Espanya, i és un centre per evitar que la víctima tingui que anar d'un lloc a l'altre. Què us vull dir? Quan una víctima denuncia, va a la comissaria, de la comissaria al jutjat de guàrdia, del jutjat de guàrdia l'envien a l'hospital, però potser a la comissaria abans l'envia a l'hospital li deia, és que no has fet la denúncia, no et puc fer el rastrejament biològic, i aquesta llei ha dit prou ja.
Clar.
Una dona violada no se la pot marejar.
Clar.
I ha creat aquest centre 24 hores on hi haurà psicòlegs, sanitaris, professionals que volen... Bueno, s'ha de muntar abans de desembre del 23, ja ho veurem, perquè a vegades la llei és molt maca. I també una cosa, que estigui a províncies, aquest és un punt de vista meu, tampoc estic molt a favor, perquè una dona, no sé, violada al Maresme, ha d'anar a Barcelona a denunciar... Bueno,
clar, o això ho entorpeix.
Ai, flecos. Però bueno, està molt bé,
sí,
per exemple, que aquest centre ja es podrà prendre les mostres biològiques, sobretot en temes de submissió química, que
sí,
la llei,
senyora,
també ara contempla,
sí,
com a delicte.
Sí.
Bueno, com a delicte, no, com a agreujant o en la comissió d'aquesta modificació del codi penal. Clar, abans ens trobàvem que sobretot les mostres de submissió química, desapareixen al moment. Ah. I si a l'hospital els protocols no han anat ràpid, perdíem aquesta visió. Clar. Per tant, això és la part que la llei ha fet i ha modificat junt amb el més important, que és el sí és sí. És a dir, abans la llei determinava que el consentiment era, decía, no hay consentimiento cuando, en negatiu.
Sí.
La víctima tenia que demostrar que va cridar, que va demanar auxili, que es va resistir...
Clar, tot requeia en la víctima, a sobre. Eh? O sigui, era d'aquelles grans coses que lògicament s'havia de canviar. Ara, afortunadament,
dice, hay consentimiento cuando, és a dir, és la persona que ha agredit que ha de demostrar que l'altra part, és a dir, la víctima, li va donar el consentiment. Per tant, se li pregunta a l'agressor, ¿qué entendió usted por consentimiento? Ella le dijo explícitamente si quería relaciones sexuales. Aquí van les preguntes. Cosa que abans, a la víctima, hem estat en el jutjat moltes vegades i se li deia, però vostè què va fer per evitar-ho? Home.
Clar, se li posava, de més, el dit a la llaga. Per tant, Olga Ortiz, a nivell general, podem dir que estem parlant d'una modificació i una via correcta a nivell d'unes grans passes endavant perquè estem anant on realment s'ha d'anar. Però per què ha aixecat tanta polseguera aquest nou marc normatiu i aquestes modificacions?
Bueno,
quins són els problemes, per tant?
El problema més fort, per mi, i per alguns juristes i per algunes associacions feministes, és la forquilla de penes. És a dir...
De què estem parlant?
Forquilla de penes vol dir que abans teníem el delicte d'agressió sexual i el delicte d'abús sexual. I en aquests delictes ens movíem amb unes determinades penes. És a dir, per exemple, la forquilla entre l'agressió sexual anava de 6 a 12 anys. Ara ha baixat de 4 a 12 anys. I els agreujants eren de... abans de 12 a 15 anys de presó i ara és de 7 a 15 anys. Aquí
ha baixat.
Ha baixat, però no ha baixat. A veure, em refereixo, clar. Molta de les penes que es posaven en el jutjat és un tema de quantificació i de càlcul penal, eh? S'imposaven en la seva meitat inferior. Què vull dir? Si abans teníem les penes de 6 a 12 anys, la meitat inferior, voldria dir que hem d'anar a la meitat d'aquests 6 i 12 i d'aquí baixar, d'acord? ¿Vale? Quan s'ha modificat la llei, hi ha un article al Codi Penal, que és l'article 2, que va lligat amb l'article 9 de la Constitució, que diu en beneficio del reo. És a dir, les penes que se modifiquen han d'aplicar-se en benefici d'aquesta persona que ha estat condemnada. Per què? Perquè ho diu la llei, ho diu la Constitució, que no es pot aplicar les pitjors lleis, però sí que es pot modificar segons quines penes. Què està passant amb les sentències dels jutjats? Que hi ha una interpretació d'aquesta forquilla dient, hombre, si la sentència dice mitad inferior, si la horquilla ahora es de 4 a 12, ya no es de 6 a 12. Con lo cual, la mitad inferior ha de bajar, porque si hacemos ese cálculo de la mitad de 4 a 12, nos bajarán las penas. Els jutges, jo no m'atreveixo a dir que hi ha un patriarcado, perquè al fin y al cabo les jueces que jo tengo en primera instància, la majoria són dones, és veritat que a dalt,
sí.
Com sempre, sí. Hi ha més homes, però, clar, si no els hi donen eines com disposicions transitòries que permetin com es farà aquesta aplicació, s'ha d'aplicar aquest benefici del reo, i la gent que ens escolta dirà, però per què?
Claro.
Pues perquè és una norma penal, al igual que el principi d'innocència, que també diuen que amb aquesta llei del sí és sí s'està vulnerant aquest principi.
Està clar que no podem deixar de parlar en aquesta entrevista d'un tema clau, que és l'edat dels menors. Què està succeint? Quin és el camí, Olga? Perquè això sí que és fonamental. Ens estem trobant, i com bé saps, en els darrers programes hem tingut que anar fent una breu pinzellada, perquè no ens agrada entrar en excés, amb totes aquestes violacions entre menors que t'han pujat i que no estan tenint, clar, doncs els efectes que haurien de tenir.
Clar, el Codi Penal és del 95, van haver-hi reformes el 98, 2002, però el que mai s'ha canviat és que els menors de menys de 14 anys són imputables. És a dir, s'entén que a partir dels 14 són imputables. La sorpresa per la nostra societat, perquè al final la llei segueix una mica la societat. Desgraciadament, no? Tindria la llei que prevenir tot, però és que jo crec que és impossible prevenir què està passant avui en dia amb els nois i noies de 12, 13, 14 ja són imputables, o 11 anys. Et refereixes a totes aquelles agressions que hem anat escoltant, desgraciadament, dia tres dies de violacions de nois que han violat una noia a Badalona, que han violat una noia al Vendrell, i tots de menys de 14 anys, i la gent diu, però per què no es pot fer res? Perquè el Codi Penal contemplava que a partir dels 14 són imputables. Llavors ens hem de plantejar si aquesta societat i el nivell de maduresa d'aquests nois, home, si el conveni dels nens diuen que a partir dels 12 poden ser escoltats o deuen ser escoltats en els judicis, doncs potser ens hem de plantejar si a partir dels 12 tenen que tenir un nivell d'imputabilitat acorde amb els actes que estan fent. Això ja seria un debat de la societat i de la maduresa d'aquesta societat. Potser els nois i noies de 12 a 13 anys de l'any 95 no són els nois i noies de 12 a 13 anys, de 13 anys de l'any 23.
Absolutament.
I els casos que es deuen trobar amb moltes advocades que porten menors o que porten infància deuen ser molt diferents als d'ara. Jo porto adults. Clar. Però, clar, a l'època que jo portava menors, els menors que jo portava eren robatoris. O sigui, jo no m'he trobat aquests casos. Que la societat ara està intoxicada, d'alguna manera està intoxicada.
Mira, Olga, justament, degut des de que hem començat aquest any, davant d'aquest efecte i d'aquesta pujada entre els menors, de veure com la societat i com algunes persones oients ens feien arribar certes coses, abans de parlar, el que hem fet ha estat reunir-nos amb diversos menors compresos en aquestes edats, entre 12 i 14 anys. L'equip del Plusvàlua Dones, de forma anònima, ens hem reunit mitjançant dues escoles. Bé, doncs el que ens han fet arribar aquests i aquestes menors, i ells d'una forma molt clara, és el següent. Que són conscients de la seva impunitat, que és el que els hi estem ensenyant, que aquí la llei no serveix per res, perquè les pròpies persones adultes, polítiques i un llarg etcètera fan el que els hi dona la gana, són paraules de fa menys d'un mes, de tot de criatures de dues escoles, estem parlant de tres cursos i tres cursos, i van ser molt, molt clars. Les criatures no menteixen. I també diuen que és el que se'ls està ensenyant i que els estem ensenyant nosaltres, les xarxes, els mitjans de comunicacions, i que aquí no passa nada.
Doncs si ja amb aquesta edat tenen clar que no són imputables i, a més, que això no els hi treu o no els hi dona conseqüències, tenim un problema social. I, a més, és que vegin. L'altre dia un metge forense parlava sobre un tema d'aquestes agressions de Badalona i deia que els nens, segurament per al tema de la pornografia, que és un altre gran debat, els TikToks i l'accés que tenen aquests nanos a les xarxes socials i a segons quina informació, que no haurien de tenir aquesta informació, em refereixo a temes sexuals que no els hi toca per la seva edat, això està provocant un desfase en el seu sistema de coherència i d'anàlisis, que veuen a la dona com un objecte i, per tant, no la reben com un ser que pugui tenir sentiments o patir les conseqüències. I, a més, fer-ho en grup anima els altres a ser part d'aquest grup. Per tant, encara cosifiquen més aquella dona. Perquè jo li preguntava a aquest metge, però aquest nano té té germana. Diu, no, és que no la veuen com un igual. En el moment que la transformen en objecte, com hi han determinades pel·lícules que veuen que no haurien de veure que la dona és un objecte i, per tant, poden fer el que vulguin, no li donen consciència humana.
Correcte, totalment. Hi ha una deshumanització. Per això nosaltres ens preguntem com està succeint això. Després també Noelia Rodríguez, que va estar a Nacions Unides, també ens pot explicar, no? Doncs com tot això ha afectat a la visió de les persones, les tecnologies. I recordem que justament aquest passat dilluns sortia ja aquesta normalització en les pràctiques sexuals entre persones menors, entre persones d'edats molt joves, encara que s'escopeixen entre ells i un llarg etcètera, que és el que han vist precisament a la pornografia, perquè és com han après. Per tant, sí que cal probablement un canvi i grans canvis per poder avançar, perquè es tracta d'això, veritat, de sumar. Anem a donar pas, anem a donar veu ja a les nostres tertulianes d'avui.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Anna Plans, bon dia, molt benvinguda. Ens atens per telèfon en aquest dissabte.
Molt bon dia. Un plaer escoltar la Olga especialment, sempre.
Moltes felicitats, Anna, que ara fa un parell de setmanes vau celebrar els Premis Zapping. Sabem que va ser un èxit, com cada edició.
Sí, moltíssimes gràcies. Molt important donar visibilitat en els continguts de qualitat, precisament doncs, tenint en compte l'accés que tenen a la infància precisament amb aquest contingut que els està fent tant de mal.
Sí, senyora. Escolta, Anna, mira, amb tot el que ens deia l'Olga referent a aquesta modificació del Codi Penal, amb què des de diverses branques de la societat doncs es demanen a més cap a un cantó, uns altres cap a un altre, davant d'aquesta realitat que ens han fet passar aquest mes aquests nanos amb el que Plusvalua Dones s'ha reunit. Què ens pots dir, Anna, perquè tu fa molts anys que estàs ja lluitant d'una forma molt gran amb tot això?
Doncs sí, com bé sabeu totes les que sou aquí, doncs és un tema que em preocupa i m'ocupa moltíssim. Com molt bé deia la Olga, els nois i les noies d'abans no són els d'ara, però per què? Ens hem de preguntar què és el que estan consumint, no? Des de molt temprana edat, l'accés a la tecnologia, doncs ja diuen que ha baixat als 8 anys, jo inclús ja m'atreveria a dir doncs, que cap als 6 anys ja estaran tant. I quina pornografia estem veient? Perquè no només estem parlant d'una pornografia que afecta la infantesa, sinó doncs, dels adults, les persones adultes també, perquè el vídeo més vist en pàgines pornogràfiques és el d'una violació emmanada amb 250 milions de visualitzacions. Què cal? Perquè jo soc més partidària de posar barreres a les tecnològiques, no a la infància, no a les persones adultes, sinó a les tecnològiques, perquè en realitat la tecnològica el que vol és que estem al màxim de temps connectats, no?
Sí.
I els és igual el contingut que consumim. Per tant, cal legislar. Jo vaig cap a legislar amb una verificació d'edat per protegir sobretot a la infància, que saps que és el que més em preocupa i m'ocupa, com us he dit abans.
Sí, senyora.
Doncs aquest contingut inapropiat. I és molt important, igual que s'ha legislat per portar casc en les motos, igual que s'ha legislat doncs, perquè portem els cinturons de seguretat quan anem en cotxe,
sí.
Inclús la mateixa indústria automobilística, no? Que fa servir aquest soroll que ens molesta tant, igual que s'ha legislat amb el tema del tabac. Per tant, crec que ha d'anar cap aquí. Per
aquí
és prioritari això, a part de l'educació.
I tant, i l'educació sexual. Realment, Anna, cal legislar i cal aquestes barreres tecnològiques. Recordem que Anna Plans és la presidenta de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Està també a la Fundació Aprende a Mirar i més enllà, doncs, d'una forma personal, ja fa molts i molts anys, com dèiem, que és una grandíssima activista. Noelia Rebón, un plaer tenir-te aquí. Noelia Rebón és advocada, experta, precisament, de les més grans expertes d'Espanya en bullying i ciberbullying. Noelia, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. La veritat és que hi ha hagut diverses notícies a les últimes setmanes que, bueno, estan creant molta alarma social i no és per menys, no? A veure, jo no estic a favor de rebaixar l'edat penal. Sé que és un debat que passa molt habitualment i normalment quan es cometen aquest tipus de delictes per menors que estan molt a prop de complir els 14 anys, no? Però crec que la clau no és sancionar, perquè al final s'ha demostrat que tots aquests menors, perquè al final quan dius que no tenen responsabilitat penal sembla que no es pugui fer res, i això no és veritat. Quan un cas així arriba a Fiscalia de menors, s'han d'activar una sèrie d'actuacions que són obligatòries, Vela de Gaia, serveis socials, i el que fan és intervenir molt activament i mirar què és el que està passant amb aquest entorn d'aquest menor, perquè lògicament hi ha un problema, no? No és normal que menors d'aquestes edats cometin delictes tan greus. Jo abogaria més pel tema de fer temes de cursos, de tema de tractament terapèutic, més de caire psicològic, i perquè aquests nens no tornin a reincidir i que no tornin a cometre aquest tipus d'actes, no? Però no crec que sigui la solució rebaixar l'edat penal. Si bé és veritat que la fiscal del Tribunal Superior de Justícia de València sí que va llançar aquest debat, i em consta també que el jutjat de menors de Tarragona deia que potser s'hauria d'estudiar, però la majoria de gent que està en l'àmbit de menors no és molt partidària a baixar, perquè aquesta no és la solució. Jo el que crec és, igual que ha dit la Anna, que clar, vull dir, ara els fem responsables d'aquests menors, però què s'està fent quan hi ha hagut un consum discriminat d'una manera absolutament sense regulació, un accés a continguts no només ja de tipus pornogràfic, sinó també a continguts violents. És a dir, ara estem pagant les conseqüències, però no ens sembla del tot just fer carregar totes aquestes conseqüències als menors infractors, la veritat.
Seguirem parlant-ne, perquè parlarem amb tu, Noelia, també, de, per una banda, què passa amb els altres? O sigui, amb els que han rebut tot això, i després una pregunta que ens han fet arribar molt és el tema de els 12, 13, 14 anys, on els enviem i què fem? Perquè realment la societat està demanant a crits, o si més no el que ens fan arribar aquí, és que s'actuï i es faci alguna cosa. Noelia Rodríguez, bon dia, bon dissabte.
Bon dia, Mireia. I taula.
Noelia, justament tu vas estar a Nacions Unides amb el tema d'educació i tecnologia, que era el tema principal representant a Catalunya. Què ens pots dir? Quina és la teva visió? Perquè realment pues, la teva és molt àmplia, ja gairebé a nivell mundial.
Estic súper d'acord, estoy con el corazón dividido entre les coses que han dit tant l'Anna com l'Olga com la Noelia. Realment, clar, quan els professionals opinen i els professionals entenen, és quan comencem a veure una mica de llum amb tot aquest mare magnum. És cert que aquest any a la ONU, en les jornades internacionals en motiu del Dia de la Dona, els temes i els eixos en els que es basaven eren la tecnologia i l'educació. Per què la tecnologia i l'educació? Doncs perquè es considera que són els dos motors que ara mateix serveixen, vamos a hablar llanamente, per solucionar els problemes que ara mateix ens ocupen tant en temes de vulnerabilitat com, per exemple, les dones, la infància, els discapacitats i també el món rural, que, com saps, Mireia, es va centrar una part de les jornades també aquí. Ban Ki-moon, que és el president de Nacions Unides, va incidir molt en el tema de la tecnologia en països subdesenvolupats, perdó. Per què? Perquè doncs, difícilment, si la tecnologia no arriba, l'educació no arribarà de la manera que arriba als països que poden ser desenvolupats i aleshores ni dones, ni infants, ni discapacitats poden avançar. Nosaltres som un país avançat i som un país desenvolupat i veiem que tot i que l'educació, la tecnologia i tota mena de formació ens pot arribar, tot així hi ha alguna cosa que no estem fent bé. El que deia la Noelia amb el tema dels menors és que estic bastant també d'acord, encara que també estic d'acord amb el que em deia la Olga, amb el tema del rebaixar o no l'edat penal. Clar, és que és una mica el que ella deia. Ara arribar i trobar-nos amb aquest problema quan s'havia de prendre mesures abans perquè s'ha consumit i s'ha tingut uns outputs que realment han sigut en excés i que nosaltres no hem sabut controlar, ara es paguen les conseqüències. Justament a la ONU es va parlar en unes conferències en les que tu també vas intervenir, Mireia, donant també la teva informació. Es parlava de l'empresa, per exemple, Google, no? Dels programes que ja tenen, una mica.
Correcte.
També
sí, sí.
Una mica també centrant-se en els temes de les ODS, que en el 2015 la ONU també va posar en marxa, i parlava dels programes que ja s'han impulsat per aquesta protecció en línia, no? Específicament en línia, que també a la llei 10/22 també hi ha un apartat específic per la violència en línia, la violència digital.
Correcte.
Crec plenament que no s'està fent lo suficient des de les tecnològiques. Ells tenen molt més poder per poder, valga redundància, per poder ficar cortapisses per la seguretat.
Està clar, Noelia Rodríguez, que ens estàs dient també indirectament, que des de Nacions Unides es va fer un gran clam.
Totalment.
Conforme les tecnològiques no estan suficientment encara prou alineades amb el que ens diu Anna Plans de les barreres tecnològiques, perquè realment en aquesta conferència amb Google, amb el Parlament Europeu, que portàvem precisament nosaltres, totes aquestes possibles modificacions i el tractat, indicacions que es fan, indica precisament que les grans tecnològiques i els grans mitjans de comunicació han d'haver signat per aquestes barreres tecnològiques. Anna Plans, resulta ser que moltes ja ho han fet, però d'altres encara no ho estan desplegant suficientment, perquè tornem a que els tres grans afectats són persones discapacitades, dones i infància.
Clar, és que fixa't que les tecnològiques al final, bueno, tenen molts programes, la ONU parla de tecnologia i educació, mireu com ha millorat, per exemple, que parlem que nosaltres som un país desenvolupat, la tecnologia en les escoles,
sí.
Interrogant per no riure, no? Perquè realment hi ha molt a fer. L'alfabetització digital va molt més enllà que estar en un TikTok o que tenir accés a qualsevol tipus de contingut, perquè hi ha nanos al batxillerat que no saben pujar un arxiu en un núvol o que no saben distingir en una fake news. Per tant, cal una alfabetització digital, però calen aquestes mesures, aquestes barreres, perquè al cap i a la fi és el que estan accedint als menors, no? Fixa't que el Col·legi de Metges, l'altre dia vaig estar doncs, en una taula rodona, deien, van parlant ja de que mòbils i xarxes són un problema de salut mental entre l'adolescència. Sí. La segona causa de mort és el suïcidi, no?
Sí.
Han de començar a pensar realment que intimitat, menors i xarxes socials és un còctel molotov i que la tecnologia és bona, però no és només això, perquè jo em pregunto si el tercer món acaben tenint l'accés que estem tenint aquí, doncs em provoca moltes preguntes. Si el tercer món ha de servir perquè es puguin organitzar, perquè puguin democratitzar-se, etc., em sembla fantàstic, però hi ha moltes preguntes. La tecnologia està anant molt ràpida. És cert que la societat sempre va, doncs, un pas endavant del que són les lleis, però estem parlant de... Jo, sobretot, estic parlant de la infantesa, de la infància, i realment em preocupa i m'ocupa molt, com t'he comentat abans.
Sí, sí, aquesta alfabetització digital és realment bàsica i importantíssima. Noelia Rebón, com et comentàvem, què passa amb els altres? Amb els altres ens referim a aquelles persones que han sigut les agredides, que tu justament doncs, dels darrers anys t'has dedicat a sí. defensar a alguns d'aquests casos. Què succeeix? Què poden fer? Perquè és el que ens estan demanant. Aquesta modificació, per on va, dius, no rebaixem l'edat penal, entesos. Però aleshores, com aquestes persones es poden protegir o fer?
Mireia, el juny de 2021 va entrar en vigor la Llei Orgànica de Protecció Integral contra la Infància i l'Adolescència. I com ja sabeu, a veure, la infància sempre són subjectes que mereixen especial protecció. Està clar que quan són víctimes d'un delicte tan greu, el que ha de ser, a part de que hi hagi un acompanyament de tipus psicològic, tractament mèdic, etc., també tenen dret a ser reparats a la mesura de lo possible. Mai es podrà compensar del tot,
clar.
No? Però sí que, evidentment, es pot demanar el que és una responsabilitat civil, que pot ser, és, per exemple, si és menor d'edat, es pot demanar a diferents agents, no? Els tutors, guardadors, els progenitors... És a dir, aquesta responsabilitat civil sempre es podrà exigir malgrat que no hi hagi responsabilitat penal de l'autor. Això és important perquè és una manera de no deixar desemparada, no?, a la víctima,
clar,
després d'un delicte tan greu.
Doncs sí, perquè, clar, sobretot s'ha de buscar aquest emparament a la víctima i també aquest acompanyament per una part i per l'altra, perquè, com bé deies anteriorment, doncs està clar que una persona que comet aquests delictes no està bé i que s'ha de buscar doncs, tot l'entorn, però no ens oblidem precisament de la víctima i, com ens deia abans Olga Ortiz, d'aquest canvi que hi ha hagut a nivell general per tot el que fa a l'assetjament sexual, doncs en el cas de les criatures també ho hem de posar, perquè està clar, Noelia Rodríguez, que tant una part com l'altra, qui hagi comès el delicte i qui l'ha patit, queda marcat de per vida, porta una motxilla que l'afectarà.
Bueno, és que clar, estem parlant d'uns delictes que van directament lligats a lo que són els drets humans. I bueno, quan es parla d'això són les coses més personals, més íntimes, i són les que fan més mal. Jo tinc casos personals molt propers, en els que són persones que han estat agredides sexualment, inclús per familiars propers, I bueno, podeu imaginar que aquestes persones no se mueren, continuen vivint, però clar, amb una motxilla darrere, doncs, que és comparable a qualsevol malaltia crònica o inclús degenerativa, perquè segons quins moments doncs, ho tornen a reviure. Clar, les solucions quines són? Sempre parlem en aquest programa, no?, del tema de la formació, l'educació, que parlàvem, que es parlava tant a la ONU aquest any. No sabem quina és exactament la cosa que no estem fent bé, però està clar que, em sembla que l'Anna ha sigut la que ha comentat, que criatures amb 6 anys ja comencen a consumir coses que no els hi toquen per edat. Evidentment, quan arribin als 12 anys, és que no farem les coses bé. Aleshores, jo torno a fer un clam, no?, a les grans tecnològiques perquè entre tots puguem solucionar això.
Olga Ortiz, ja fa anys que s'està dient que, si més no, en aquest país sembla que funcionem posant tirites. Des d'un àmbit legal, anem solucionant allò que ens trobem, però que no se soluciona realment d'arrel, sinó posant-hi tirites.
Bueno, jo crec que la societat evoluciona més ràpida que la llei. És a dir, actualment, quan la llei no posa tirites és perquè ens donem compte de que hi ha mecanismes que no estan protegint determinats drets o determinats subjectes de dret. En aquest cas, les tirites on s'estan posant? Actuem amb una violació amenada, a Pamplona, mediàtica, on es va posar èmfasi a la víctima en comptes dels agressors, que van ser els violadors. I es va... es va fer un anàlisi de la víctima que jo crec que no era necessari. Pues aquí la llei posa tirita, però posa una tirita que no ha funcionat, desgraciadament. Llavors, quan tu ets legislador a l'Observatori de Dret Civil de Catalunya, precisament és un òrgan legislatiu que hi ha la comissió de codificació que després codifica allò que ha passat per al Parlament, que ha passat per l'Observatori i que ha passat per la comissió de codificació. És a dir, els agents que participen en aquesta codificació donen la seva opinió. Llavors, senyors polítics, polítiques, quan hi ha persones que estan aplicant la llei i us estan dient que això pot ser que no funcioni, per favor, fem cas. Perquè és que realment ahir amb el doctor Antoni Bolinches parlàvem que els polítics sembla que siguin subjectes que estan allà dalt perquè... per omissió, o sigui, deia, sembla que no tinguin... O sigui, un director té una carrera, un advocat té una carrera, un periodista té una carrera, i sembla ser que els polítics ara és per omissió. Estic allà. I si estàs allà i a sobre no escoltes, deixa'm ser crítica. Senyores que feu lleis i senyors que feu lleis, escolteu els que estan a peu del carrer.
O sigui, escolteu els que en saben.
Bueno, a peu de carrer, va. No dic ja que sabem molt. Tenim una carrera. Què és això? Què és això per ells?
Déu-n'hi-do, molt bé, clar que sí. Parlant clar, només així podrem avançar també aportant, està clar, tot el contingut i aquesta màxima informació des de les diverses vessants. I esteu veient que aquí hi ha molta càrrega en el que els acaba passant tant a uns com a altres, agredides, agredits, a víctimes, a tothom, psicològica. I què és un dels trets fonamentals a la vida, al benestar emocional, al benestar psicològic. Per això passem ja a aquest espai que us agrada tant, de benestar emocional, de la mà d'Irene Pons.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, Irene Pons. Com ho tenim, això?
Doncs molt bé, aquí escoltant temes molt interessants.
Déu-n'hi-do, vaya matí. Com comencem aquestes vacances de Setmana Santa, Irene?
I tant que sí, hi ha moltes ganes de celebracions tradicionals. A mi m'agrada molt tot aquest...
Oh, i tant. Sí, senyora, sí, senyora.
La mona, el diumenge de Rams, tot plegat, els dinars en família... Jo tinc records molt macos de la infància i sí, m'agrada continuar aquesta tradició.
Doncs sí, la veritat és que sí, és molt important, totes aquestes persones juntes, aplegant-nos al voltant d'una taula, són tradicions que no hem de perdre i potser són aquests valors els que no hem de deixar, veritat,
exacte,
que se'ns escapin.
I tant que sí.
Irene Pons, coach, titulada, formadora de formadors, què ens portes avui? Què anem a aprendre?
Doncs com saber quines són les nostres fortaleses?
Ah, doncs som-hi, escolta, això és importantíssim.
Clar, perquè és important, no?, conèixer quines són les nostres fortaleses en el sentit de que si ens enfoquem en allò que funciona o en allò que se'ns dona bé, probablement tindrem resultats molt més positius, no? És una miqueta a l'exemple de l'educació, no? Els nanos a l'escola, doncs, si ens enfoquem en el que no fan bé, no? Lo del boli vermell,
sí,
segurament no hi haurà un avanç. En canvi, si ens enfoquem en el que sí, en el que saben fer, en els resultats positius, hi haurà una motivació al darrere i farà, doncs, que tirin més, no? Que desenvolupin el seu potencial. El que passa que fa, és difícil, no?, a vegades veure aquestes fortaleses, perquè el que dèiem, no?, hi ha tota una sèrie de talents que es consideren els desitjables a la nostra societat i que a vegades no encaixen amb cadascuna de les persones, no?, perquè tots som únics i diferents.
Sí, senyora.
Llavors pot ser que tinguem uns talents que no estiguin a l'ordre del dia a nivell social, però que hi són i que són també molt importants i que si els prestem atenció i els desenvolupem, doncs caram, podem arribar a tenir una vida molt plena i a destacar. Per què no? Socialment també, no? Des de la nostra essència.
I tant, i com ho fem això de buscar aquestes fortaleses?
Doncs mira, hi ha diferents maneres. Una d'elles seria pensar en què ens agradava fer quan érem nens. Quan som nens estem molt connectats amb la natura, amb el que ens agrada, no tenim pensaments limitadors, per tant ens posem a fer allò que realment ens fa disfrutar i normalment ens fa disfrutar el que se'ns dona bé. Per tant, pensem quan érem nens o nenes, què ens agradava a fer i probablement per aquí ens pot donar una pista de quines poden ser aquestes fortaleses. O també quan parlem o quan ens recordem d'aquestes activitats, doncs ens connectem amb molta energia, no? Entrem, doncs, per exemple, a mi m'agrada molt fer presentacions per crear programes formatius, doncs allà entro en flow i m'hi passo hores i tinc molta energia i m'ho passo pipa, no? Doncs mira, sí, probablement aquest serà un dels meus talents. Connectem amb el sentit de l'autenticitat també, no? Allà ens
molt
hi sentim
important.
Que realment estem sent nosaltres. Ens resulta fàcil, no? A vegades diem, oh, hem d'enfocar-nos en allò que no aconseguim o el que és difícil, perquè així, doncs no, a vegades el que ens resulta fàcil és allà on podem brillar, precisament, no? I on disfrutem més.
Clar.
Aprenem ràpid, també, amb allò que se'ns dona bé. Hi ha una motivació intrínseca elevada, això vol dir que no necessitem que ens motivin des de fora, sinó que nosaltres ja tenim el motor des de dins com per anar realitzant les activitats i anar creixent, personal i professionalment. Ens agrada molt parlar-ne, no? Si estem parlant amb una amiga i estem parlant d'allò que ens agrada molt, disfrutem, i a més amb un to de veu enèrgic i molt viu,
sí.
I utilitzem expressions tipus m'encanta, sempre, no? I també, una altra cosa que també ens pot ajudar a tenir una idea de quins són els nostres talents és que no procrastinem, és a dir, que quan hem de fer allò que ens agrada, no diem, va, ja ho faré la setmana que ve, ja ho faré demà. No, normalment el que ens agrada, el que se'ns dona bé, els nostres talents, ens hi posem ja, no? Ens arremenguem i ens hi posem a per totes. Per tant, doncs, enfoquem-nos en tot això i traiem-ne partit a les nostres fortaleses, perquè així connectarem amb la nostra autenticitat i desenvoluparem el nostre potencial.
Doncs escolta, que bé, Irene, perquè a més ara que tenim uns dies de festa per davant, doncs és el moment de llançar-s'hi de cap, veritat. Vinga, anem a aquestes fortaleses, anem a recordar el que ens agradava quan érem petites i petits, i anem a fer-ho, no?
I tant que sí, sobretot tenint en compte la creativitat. Sortir d'esquemes tancats i deixar-nos anar i disfrutar. I per aquí sortiran coses que ens sorprendran, segurament.
Doncs vinga, anem a sorprendre'ns i endavant aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, Irene Pons.
A tu, Mireia, un plaer.
Fins dissabte vinent. Llum, energia, creativitat. Noelia Rodríguez. Que ens estava parlant Irene Pons de tu, o què succeeix?
Bueno, home, doncs sí, doncs sí.
Doncs sí, digueu clarament, clar que sí, clar sí. Que sí.
Si no afrontem la vida amb fortalesa, amb llum, amb bones energies, amb ganes, ni les coses bones ni les coses dolentes podran sortir endavant, això està claríssim.
Justament la Irene ens deia, no?, aquests canvis que també parlarem amb Anna Plans, de passar de corregir del boli vermell al boli verd, d'anem a veure el que fem en positiu al lloc del que fem en negatiu. Per tant, Noelia, tornant al tema del que parlàvem, però lligant-ho allò que tu saps fer, també. Sí que hi ha coses positives, malgrat la realitat és la que és, veritat, però des de diferents llocs, des de llocs de màxima importància, Parlament Europeu, Nacions Unides...
Totalment.
Aquí a Espanya també, vull dir, s'està avançant, Noelia.
Totalment. Hi ha moltes coses positives. Això també és una cosa que en l'any 2022, o sigui, l'any passat, des del Parlament Europeu i aquest any des de la ONU, s'ha fet un lloament, justament, una lloança, perdó, al món, donant també les gràcies doncs, pel que estem aconseguint, per l'educació, el nivell d'educació que s'està arribant, i sobretot en col·lectius vulnerables, la manera que es té de poder afrontar certes coses. És cert que queda molt camí per recórrer, però és cert que ni en nostres mejores sueños, jo crec que fa potser 15 anys ens hauríem imaginat que les coses anirien canviant, i sobretot les ganes que té moltíssima gent amb un objectiu comú de poder canviar les coses, que jo crec que quan se quiere, al final se puede.
I tant que sí, quan tot de persones lluiten i creuen en algú, és molt possible fer-ho avançar, i quan hi ha tantes persones al món que ho volen, doncs aquest és realment el motor del canvi. Anna Plans, parlem-ne també d'aquest nou enfocament, veritat, que no s'està portant encara prou endavant, però n'hem de parlar en positiu, d'escolta, s'ha acabat el corregim el bòlim vermell, anem a mirar el bolígraf verd, veritat, en el que sigui.
Bé, que estic absolutament d'acord. A més, el que cal és que les famílies siguem exemple.
Sí.
En primer lloc, doncs, el que volem transmetre als nostres fills i les nostres filles, no? No un model de perfecció, sinó que anem tots caminant junts. És molt important que hi hagi una comunicació, no? Una comunicació no violenta, assertiva, escoltar molt, i hem de començar nosaltres en això. Realment l'educació, jo sempre dic que les famílies som el primer nivell de prevenció, per això doncs, cal fer xarxa també, i que ens unim i que ens formem, perquè molts dels problemes que té la nostra infància ve perquè nosaltres no estem agafant les regnes. I jo em sap greu de vegades semblar tan negativa, però és el que veig, és el que estic veient, i penso que precisament per això cal fer canvis des de l'educació, no? Però també hem d'estar protegits, i la legislació és superimportant, perquè totes aquestes continguts tecnològics s'han convertit en els agents socialitzadors primaris de la nostra infància. I nosaltres hi tenim molt a dir, també, les famílies.
Sí, també és un tema que es va posar de manifest damunt de la taula, el gran paper de les famílies, aquesta comunicació en positiu, i el gran paper també de les persones educadores, on precisament el gran canvi que proposa Nacions Unides és que no estem ensenyant com ells pensen, perquè aquí és on ha canviat el canvi, sinó que ho estem fent des del nostre prisma. Doncs som-hi ara, en aquest espai que també tant us agrada, que és el de moda i el d'imatge personal. Endavant, Amparo Tamayo. I comencem el nostre espai d'imatge personal i moda de la mà d'Amparo Tamayo, personal shopper, experta precisament en imatge personal. Bon dia, benvinguda, Amparo. Benvingut al mes d'abril, també.
Benvingut i gràcies. Sí, sí, ens hem plantat a l'abril sense donar-nos en compte.
És que això és un no parar, Amparo.
No, han passat els dies volant.
L'altre dia vens i pam, la primavera. Ara estem a l'abril.
Sí, sí, ens plantem a l'estiu amb molt res.
I la setmana vinent, Setmana Santa.
Setmana Santa i...
Oi, Amparo,
bueno, No correm tant.
Ah, exacte. Poc a poc i bona llet.
Hem de gaudir de tot.
Hem de gaudir de tot i hem d'aprendre moltes coses. Per això et tenim aquí.
Un altre tip. L'altre dia vam dir, quan som feliços, ho notem a la imatge. Quan gaudim de les coses, també es nota.
Que bé. Que bé, doncs veieu que important, que és gaudir més enllà de tot el tema mental, precisament perquè aquest tema mental també es reflecteix.
Sí, totalment.
Què ens portes avui, Amparo? Crec
Mira,
que parlem.
Vaig empalmar, perquè l'altre dia parlàvem del negre, l'últim programa, us en recordeu?
I tant.
Doncs parlarem perquè també hi ha moltíssima gent que estima el blanc.
Sí, senyora, sí.
Molta gent li encanta el blanc. Passa és que té més perills.
Ah, sí?
Bueno, perills en diversos aspectes.
Explica'ns.
Ens pot donar volum.
Ja.
Aleshores, clar, aquí tenim el contrari, que el negre resta volum, doncs el blanc ens aporta volum.
Però hi ha persones que també el que volen precisament és guanyar volum.
Sí, a veure, però normalment és al revés, val?
Clar.
Més aviat et vols veure més prima, per dir alguna cosa, o més estilitzada, que ho fa més el negre. Un altre problema. És un color que hem d'anar molt al tanto perquè ens embrutem. Clar. Si sortim de casa i tenim una taca, ja la portem tot el dia. I és curiós perquè sovint no ens vestim molt de blanc, però escollim el dia de la boda per anar totes de blanc. El dia del casament.
Això per què?
No sé, sembla com una ironia.
Sí, veritat?
Sí, sí, el blanc és... Bueno,
és llum.
Pur, llum, sí. Sí, sí, i s'escull el color blanc. Quan és un color que costa per aquest tema, no? Perquè amb un vestit de núvia és molt complicat si tens algun quilo de més o tal. Amb el negre pots combinar, però el blanc costa molt perquè és que vas tota de blanca, no pots jugar tant amb els contrastos, no?
I què hem de fer per apostar tot al blanc? O per anar de blanc?
Pues igual que el negre, hem d'introduir algun color. Si portem un vestit blanc, doncs ficarem un cinturó per treure per que surti la figura, perquè surti la cintura. Farem pràcticament el mateix que amb el negre, no anirem totes de blanc. Sempre portarem alguna joia o algun color o un mocador. A mi m'encanta, per exemple, els mocadors en forma de cinturó que li doni a l'estiu molta llum. Els trajes totalment blancs, a mi m'encanta, els trobo molt elegants per un evento.
Sí.
Tot un traje de blanc. També una altra cosa que és molt... un avantatge és que és atemporal igual que el negre, es pot portar tot l'any. Parlàvem del negre, que abans es portava només a l'hivern,
sí,
i ara es porta a l'estiu,
sí.
I el blanc es portava només a l'estiu, ara es porta a l'hivern també.
Sí, els darrers anys hi ha hagut un canvi.
Molt. Hem de vigilar perquè és transparent, hem de vigilar la roba interior, la lanceria que portem. El blanc també és el que deia, hem d'intentar no fer-lo servir com un tot blanc i hem d'allunyar-lo de les zones que tenim més amples. Al contrari que el negre, si tenim molta cadera, posarem el blanc a dalt, i si tenim molts ombros, posarem el blanc a baix.
Clar, perquè tampoc cal que anem de total blanc.
No.
Podem portar, doncs, qui tingui la cadera més ampla o el que sigui, vulgui dissimular, doncs, porta el blanc a dalt.
Aquest hivern, per exemple, s'ha portat molt, molt el pantaló blanc.
Sí.
Molt.
Sí.
És un dels anys, un hivern, que s'ha portat moltíssim. Jo aposto pel color blanc. M'agrada molt. Es trobo un color que...
Perquè què és el que ens aporta, el color blanc?
Llum, ens dona alegria, és un color... Et dona sobretot molta llum. Molta llum, i que pots combinar-ho molt bé, també. És supercombinable, el blanc. Combina pràcticament amb tots els colors. Un blanc i negre...
Clar, un blanc i negre és una aposta segura de tota la vida.
Exacte.
I també atemporal, recordo.
I l'únic que... Faig un apunt, és... Sí. Recordeu que el blanc està prohibit a les bodes.
Això és
l'únic.
Realment molt important. Recordo ara, quan has començat a parlar del blanc, de fa molts anys, una senyora, que és d'aquí de Barcelona, és una política, no recordo el seu nom, és del PP, i em va cridar l'atenció perquè va, sempre, però cada dia de la seva vida, de dalt a baix, vestida de color blanc. Sigui verd, tardor, és indiferent. Sempre, sí, vestida de color blanc. I la gent és allò que la recordes per això.
No, és que hi ha gent, és que és una icona per la forma que vesteix també.
Sí.
Hi ha gent que la reconeixes per la forma de vestir.
I el color blanc queda millor a unes persones o a unes altres o no? O és
el color blanc sí, hem de vigilar molt a la cara. Perquè el blanc, a les persones que tenen l'harmonia freda, que són de pell molt blanqueta,
sí,
hem de vigilar, perquè apaga molt. Aleshores hem d'intentar el blanc sempre a la zona inferior.
Però, escolta, bueno, que bé, Amparo.
Però si li posem un collar i qualsevol altre color, aleshores trenquem aquest.
Clar, i ja li aportem allò més
color,
vida,
sí.
Més vida. Escolta, doncs, que bé, seguim amb aquests colors neutres, amb colors que no passen de moda, que són atemporals i que els podem fer servir estiu i hivern, que vulguem que no són elegants tant de dia com de nit, i que es tracta de saber jugar, com ens indica l'Amparo.
Són fons d'armari, són imprescindibles.
Doncs, Amparo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem la setmana vinent aquí al Plusvàlua Dones amb aquest espai teu de moda i imatge personal.
Doncs bueno, escolteu, quina aposta tan gran cap al total blanc. Ja ho veiem, perquè aquí som catalanes, estem en una ràdio catalana i els mitjans de comunicació són catalans i apostem aquesta Setmana Santa per portar-nos llum. Apostem també per les fortaleses, com ens deia l'Airim Pons. I tranquil·litat, esteu veient que totes les persones d'avui a la taula ens han proposat i aportat les diverses mesures que s'estan aplicant tant al país com a Europa com a nivell mundial. La situació és la que és, sí, i s'ha de posar damunt la taula, però amb tranquil·litat, sí? Per tant, endavant, fent passes endavant, eduquem des de casa i que passeu totes i tots una molt bona i feliç Setmana Santa. Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.